Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Què tenen en comú una petita oficina de Barcelona, els grans drets esportius, la Champions, el cinema, les plataformes i alguns dels esdeveniments audiovisuals més vistos del planeta? Doncs la resposta és Mediapro, una empresa nascuda al 1994 de la mà de Jaume Roures, Tacho Benet i Gerard Romi, que va començar gairebé com una aventura emprenedora i que va acabar convertint-se en un gegant global de la indústria audiovisual. Però la història de Mediapro també és la història d'un gran canvi d'etapa. Primer va marxar Gerard Romi, després Jaume Roures, el 2023, i aquest 2026 també ha deixat la presidència i la direcció general Tacho Benet després d'un acord amb Southwind, l'accionista majoritari. Per primera vegada cap dels tres fundadors queda al capdavant del grup. Avui, al Revolució 4.0, de seguida, entrevista amb Tacho Benet. Explicarem com una companyia creada a Catalunya va arribar a competir a la primera divisió mundial de l'audiovisual i què queda d'aquell esperit fundador. Cap a on anirà Mediapro? Avui, entrevista de seguida amb Tacho Benet, que ha estat notícia aquesta setmana. I avui també al Revolució parlarem amb l'expert tecnològic Enzo Longobuco amb dues grans novetats que lliguen la intel·ligència artificial amb el món sanitari i el nostre cervell. També parlarem d'una gala que se celebra d'aquí uns dies al Liceu, l'entrega dels Premis Princesa de Girona 2026, i acabarem el programa amb la visita de Jordi Pi i Ricard Castellet als nostres revolucionats parlant de tecnologia i humanitats. Com serà el futur? Com serà el món de demà? Com serà el món el 2040? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.
El currículum professional del Tacho Benet és llarguíssim, inclou fites com haver format part de l'equip que va posar en marxa Televisió de Catalunya, però en realitat podríem definir Tacho Benet amb una frase: el periodista que es va convertir en empresari. Fa tres dècades ser un dels fundadors d'una empresa que es va arribar a convertir en un gegant mundial, el grup audiovisual Mediapro. Tacho Benet impulsa projectes culturals, també col·lecciona art, dirigeix FemCat, que és una fundació que aglutina grans empreses catalanes, i Tacho Benet trepitja fort, parla clar quan creu que cal fer-ho, i m'atreviria a afirmar una cosa: encara té moltes idees i moltes ganes de convertir-les en realitat. Tacho Benet, què tal? Benvingut a la Revolució, com estàs?
Doncs molt content, molt agraït que m'hagueu convidat.
Molt bé, moltes ganes encara de fer moltes coses, Tacho?
Sí, home, i tant, sí, ja ho deia, jo tinc 69 anys, he estat 30 anys a Mediapro, per tant vol dir que em vaig estar 40, que no vaig estar a Mediapro, i per tant doncs ara comença una nova vida diferent a la que he viscut fins ara, però serà igual d'apassionant.
Què tens ganes de fer? De seguida parlarem de Mediapro, però què tens ganes de fer?
Doncs mira,
els teus somnis,
el primer que tinc ganes de fer és estar amb les meves netes, que tinc dues netes que tenen un anyet i poc i menys d'un any, i per tant ara per fi podré tindre més temps per passar-les amb elles, i temps que moltes vegades no vaig tenir per passar amb els meus fills, no? I després, doncs, jo tinc algunes, no sé, algunes coses que a mi sempre m'han agradat i que les portava a terme mentre estava a Mediapro, però que no podia dedicar-li el temps que requerien i que ara els hi podré dedicar, com és, doncs, la llibreria Ona, com és una explotació hortifrutícola que tinc a Lleida, a Aitona, doncs això ara em dedicarà el més temps, mentre no descarto que vagin sortint coses pel camí.
A Revolució parlem molt d'emprenedors, com saps, fa 30 anys, juntament amb el Jaume Rures, amb el Gerard Rombi, vau demostrar ser molt emprenedors i vau començar de zero aquest Media Pro, no?, que es va convertir en un gegant de la comunicació, dels continguts audiovisuals i de la gestió dels drets televisius d'esports com el futbol. Ara, Tatxo, quan mires enrere, amb què et quedes d'aquesta aventura? Perquè suposo que em diries que hi ha una part positiva i una altra no tan positiva, no?
No, jo només li trobo coses positives.
Sí?
Sí, 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 no li trobo coses negatives. Els anys que jo vaig estar a Mediapro, doncs vam viure situacions de tots els colors, però sempre van ser positives, perquè, bé, d'una manera o altra, eren reptes que havies d'afrontar i que havies d'aplicar, doncs, la intel·ligència, la imaginació per sortir-te'n. I ho fèiem sempre, perquè es parla molt de... I està bé, que es parli així, perquè en veritat el Jaume, el Gerard i jo, doncs, som les cares visibles d'un projecte on tothom ens coneix, però a Mediapro l'equip, les 7.000 persones que treballàvem allà, era molt important, i sense aquesta gent no haguéssim pogut fer res. Nosaltres vam tenir el mèrit d'haver escollit els millors en cada lloc perquè treballessin amb nosaltres. I al final, si algú em pregunta quin és el mèrit de Mediapro, jo diria que és aquest, no? L'haver sabut escollir una certa ambició i saber escollir els millors per fer cada feina. Jo crec que els millors de que hi havia en el món audiovisual a Espanya estaven treballant a Mediapro.
Imaginem que ara fas un curs de formació, Tatxo, per a emprenedors titulat Com construir un gegant de 7.000 treballadors de zero, no? Què els explicaries en aquest curs? Perquè dius l'equip és molt important.
Sí.
Però a vegades també amb l'equip i amb els socis que us heu entès molts anys amb el Jaume Roures, també a vegades després les coses deixen de funcionar amb els anys, no? Com deixen de funcionar les parelles o altres
però
equips, no,
pots,
no?
Però jo crec que no et pots ficar amb això d'aquí. Jo crec que el que passarà... Tu no pots prendre una decisió avui pensant en el que podria passar, en el que potencialment passarà o el que potser passarà dintre de 30 anys o dintre de 20 anys. Tu has de fer les coses que en aquell moment creus que has de fer amb tota l'ambició del món, amb totes les ganes del món. I quan tens socis, bé, jo crec que el Jaume, el Gerard i jo, una de les... diguéssim, dels avantatges que va tenir Mediapro és que teníem un nivell de confiança altíssim, tant personal com professionalment. I, per tant, érem tres persones, érem gairebé com la Santíssima Trinitat, érem tres persones en una, no? O sigui, i gestionàvem la companyia gairebé com una única persona. La primera etapa, els tres, després, quan va marxar el Gerard, que el vam trobar molt a faltar, doncs el Jaume i jo teníem una confiança absoluta, i jo mai tindré la confiança que tenia amb el Jaume, tant personal com professional, mai la tornaré a tenir ni l'he tingut amb ningú. I això anava molt en benefici del negoci de Mediapro, perquè en aquells moments els tres érem una força, amb unes ganes d'enfrontar-nos al món, no hi havia... No veiem muntanyes per escalar, sinó que tot ho trobàvem que podíem arrasar tranquil·lament.
La història de Mediapro està lligada al futbol, perquè ha produït competicions futbolístiques. Conserves bona amistat amb el Jaume, tot i el que ha passat empresarialment?
No, senzillament no ens tractem. Però bueno, no en parlo d'aquest tema perquè és un tema personal. Jo, amb el Jaume, sobretot el que era el meu millor amic i no m'agrada parlar de temes personals.
Molt bé. Hi ha moltes empreses que funcionen, els socis han treballat uns anys, després deixen de treballar, això passa a milers d'empreses i segurament ara ens escolten oients que són empresaris que han deixat de treballar amb els seus socis. La pregunta que et faig també, és a dir, ara com veus Mediapro des de fora... No? Està canviant, com saps, la comunicació des de que vau fundar. Ara hi ha milions d'emissors, l'audiovisual està patint perquè hi ha una crisi i ja saps que produir cada vegada més econòmic i per tant hi ha molta competència. Estàs d'acord que vas viure uns anys molt bons, no, de l'audiovisual, i potser ara no sé si Mediapro com ho veus, és a dir, aguantarà tota la trajectòria que ha tingut fins ara, com la veus?
Jo crec que Mediapro, que va néixer amb els canvis aquests que tu dius, sobretot amb el procés d'externalització de les televisions, perquè quan nosaltres vam néixer pràcticament hi havia 5 canals de televisió a Espanya, i després a poc a poc van anar sortint. Però a Mediapro creix a mesura que va creixent el sector audiovisual, i el sector audiovisual no farà més que créixer. L'avantatge de MediaPro és que en cada moment es va saber adaptar a com era aquest sector. I si primer era només calia comprar, vendre una cosa, anar a fer les produccions, es feien amb una mòbil d'aquella manera, doncs, al llarg dels anys, doncs, tot es va sofisticar molt més, però MediaPro es va saber adaptar amb aquestes circumstàncies. I crec que MediaPro continua estant en una posició extraordinària per mantenir el seu lideratge i adaptant-se a les noves circumstàncies, adaptant-se a allò que els demanen els clients. I té un avantatge, i és que hi ha més clients que mai. Hi ha més gent que mai que es dedica al món de la comunicació. Per tant, si tu el que fas és dir sí, però els clients tradicionals han perdut força, però és que tu no ets una empresa que treballa pels clients tradicional, tu ets una empresa que treballa per tot l'espectre audiovisual. I si tu saps donar servei a tot l'espectre audiovisual i et saps acomodar el que cada un d'aquests potencials clients tenen, tu has de continuar creixent i continuar liderant el sector audiovisual.
Molt bé. Segueixes content d'haver venut tota aquesta part al grup xinès Southwind? Creus que va ser una bona operació?
Nosaltres vam enfocar una mica el nostre creixement, una mica a diferència del que fan moltes empreses catalanes que procuren que... No els agrada créixer tant per continuar mantenint tota la propietat. Nosaltres tenim una altra visió. Nosaltres creiem que no havíem de ser la botiga de la cantonada, sinó que havíem de ser el Corte Inglés. Era una cosa que dèiem així a vegades entre nosaltres, no? I per tant, buscàvem capital allà on fos per poder créixer. I vam poder créixer d'aquesta manera. Bueno, vam invertir milions i milions, però amb la Sexta ho hem invertit molts. Al llarg de l'any nosaltres hem invertit quantitats de... A vegades veig notes de premsa que diuen tal, l'empresa invertirà 20 milions, 100 milions, nosaltres invertíem a l'any 100, 150 milions d'euros, tranquil·lament, amb inversions. I un any que no invertíem molt, el CAPEX era de 60 milions d'euros. O sigui, això era poca cosa. Per tant, nosaltres era molt intensiu en capital, havíem de renovar flotes, havíem d'estar a l'última sempre, perquè els nostres clients... Nosaltres tocàvem tots els segments de la producció audiovisual, però tocàvem molt intensament, se'ns coneixia per la qualitat de les nostres produccions. Per tant, havíem d'invertir molt amb el top de la gamma del món audiovisual. I, per tant, nosaltres doncs, vam buscar capital allà on fos i el vam tenir. Ens va coincidir una cosa que va ser una mica mala sort, que va ser una inversió a França que no va sortir com pensàvem que havia de sortir, sí. Que es va barrejar, a més, amb el Covid de l'any 2020, on vam haver d'aturar tots els programes, una cosa així, i això ens va portar a una situació una mica complicada i vam haver de treballar per buscar capital per salvar la companyia. El vam trobar, però vam haver de fer algunes concessions. I bueno, llavors la gent que té la majoria de la companyia decideix pues, que vol canviar els gestors, bé, equivocada o no equivocadament,
per tant,
ho fa.
Ara amb el temps et preguntaria, va ser una bona decisió? Em diria Tacho Benet, sí o no?
Si no arribem a fer aquesta operació a l'any 2020, a lo millor Media Pro no existiria.
El 2020, època de Covid, que també me'n recordo que ho vas passar malament, et vaig entrevistar quan estaves malalt, en parlarem, però també vens al Revolució a parlar, que ets el president de FEMCAT, que agrupes a més de 500 empreses que representen el 10% del PIB català, i explica'm aquest projecte, perquè avui et vull que em diguis si és veritat. Escolta, els mitjans de comunicació no parlem prou dels empresaris, sembla que els empresaris en aquest país són molt importants, els emprenedors, creus que se'n parla poc?
Jo crec que no se'ls dona la importància que tenen, és a dir, i que a més hi ha com una certa vergonyeta de parlar-ne, com si un periodista o un mitjà que en parlés d'una empresa que té èxit, d'una empresa que fa una cosa, doncs sigui, no sé, com si hi hagués alguna cosa tòrbola al darrere, no? Perquè l'empresari, diguem això, té una imatge davant d'aquesta societat, que és una cosa que hauríem de canviar, una imatge una mica tèrbola, no? Aquesta és la veritat. El Simpson, el personatge dolent, és un empresari. El Club Super 3, el personatge dolent, és un empresari.
Però és que els empresaris donen molta feina a molta
Víctor,
gent.
El Víctor de Aldama, aquest senyor que és un comissionista, quan parlen d'ell a les cadenes de televisió i les ràdios, diuen l'empresari o l'empresari Víctor de Aldama. Llavors, tot això dona una imatge de que els empresaris són gent que, escolta, per diners són capaços de fer el que sigui. I no veuen la faceta de que és justament al revés. L'empresari el que està disposat a fer el que sigui és per donar feina, per créixer, per crear més riquesa, perquè el país sigui més ric i més pròsper, no? I aquesta visió que jo ja més o menys coneixia, però que està en FEMCAT encara he conegut elevat a la 50a posició, on hi ha uns empresaris que treballen, que treballen moltes hores, que s'esforcen, que quan tenen problemes el seu primer d'això és pagar la nòmina a fi de mes i fan mans i mànigues, i que tenen talent per crear coses noves i per diversificar-se i per renovar-se si cal i per donar riquesa en aquest país, doncs tot això no acaba crec que no acaba reflectit en els mitjans de comunicació. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word.
In a world of steel and death and men who are fighting to be won. I amb el Tacho Benet aquesta nit a Catalunya Ràdio sona la cançó de Bob Dylan, que sabem que t'agrada molt Tacho Benet. La cançó parla de ser un refugi en la tempesta. No sé si és aquest refugi que... No has hagut de trobar també refugis, tu. Tens una llarga trajectòria que ha anat bé exitosa, però també has hagut de refugiar-te, no?
Sí, no sé si aquesta cançó que m'agrada moltíssim i que a vegades dic que quan me mori vull que me la posin, però potser ja no hauria de dir tant, perquè potser no sé si és la que... Però és una cançó molt... És una cançó molt... amb molta intensitat de Bob Dylan, i m'agrada, doncs, perquè si féssim una anàlisi psicoanalític de mi, quan diu a lo millor sí que en algun moment he necessitat refugi a la tempesta, no? Refugi, que algun no hagués refugi, i la cançó aquesta m'ha donat aquesta visió, no? Vine amb mi, que jo et donaré refugi a la tempesta, no?
Refugi, del Tacho Benet, un home també ple de projectes culturals, Llibreria Ona, Museu de l'Art Prohibit de Barcelona. Tinc la sensació que has pogut fer tot el que has volgut fer, Tacho, i això, estic molta sort a la vida, no tothom ho pot dir.
Bé, tampoc no tinc una visió de que jo tot això fos una... fos premeditat. Jo la vida, jo la vaig visquent cada moment, de dia en dia, de minut en minut. I... Sócrates estava en contra dels que deien que la vida havia només de pensar en els propers 15 minuts. Jo estic una mica en contra d'això de Sócrates. No cal plantejar-se sempre totes les coses d'una forma tan transcendental i fer-se tantes preguntes a cada moment per anar avançant, sinó que tu has d'anar enfrontant el que t'arriba i anar-ho fent. I si tens opció de fer una cosa que t'agrada, tirar-ho endavant.
Clar.
Jo no tinc grans projectes. No em fico davant d'un paper i dic ara vaig a planejar el gran projecte de la meva vida que serà fer això d'aquí, sinó que bueno, les coses van sorgint, sorgeix lo de la llibreria, sorgeix lo de les finques, van sorgint les coses i les vas adaptant a la teva vida.
Tacho Benet, jo me recordo que l'any 2020 vas passar un moment complicat, vas viure moments crítics per la Covid, ho vas explicar en un llibre, et vas replantejar coses, i ara que anem acabant l'entrevista, Tacho, sempre diuen molts empresaris i molts emprenedors, quan estan a l'etapa més veterana de la seva vida, diuen, m'hauria atrevit més a fer més coses. Jo no sé si a tu t'ha passat, però jo crec que t'has fet tantes que t'has atrevit.
Jo crec que a Mediapro, el Jaume, el Gerard i jo no podem dir aquesta frase, m'hauria d'haver atrevit a fer, perquè ens vam atrevir a fer tantes coses, vam ser tan atrevits, tan ambiciosos, que, escolta, crec que aquesta faceta la tenim ben coberta i ben donada.
Molt bé, doncs escolta, hem d'anar acabant, un missatge pels emprenedors i directius que t'escolten, perquè sé que em deia el Tacho, Xantal s'ha de parlar més dels emprenedors, jo també estic d'acord. Tacho, quin missatge a un directiu que t'escolta, a un jove emprenedor que vol ser com tu, perquè també, escolta, has estat un referent com a empresari, què li diries?
Ostres, però se'm fa difícil fer consells, no? Jo crec que el més important que hi ha en aquest món és tenir un bon equip i confiar en l'equip i tenir ambició. Les dues coses. O sigui, plantejar-se les coses... I, a més, la de l'ambició ho diria ja no sols amb aquest emprenedor, amb aquest empresari que vulgui fer, sinó que li diria al país en general. Hem de fer les coses amb més ambició, no hem de fer-les amb mirada curta, hem de fer-les amb mirada llarga i trepitjant fort.
Molt bé. Doncs, Tacho Benet, tot un luxe que hagis passat avui per Revolució. Portem 10 temporades parlant d'emprenedoria, d'empresaris, de gent amb talent, d'empenta, amb impuls a projectes, i avui hem tingut la sort de conversar amb un gran emprenedor a casa nostra. Més de 30 anys de carrera d'èxits l'avalen. Molta sort, i molta sort també a Mediapro. Vingui el que vingui. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
I ara volem parlar al programa dues qüestions que enllacen la intel·ligència artificial amb el món de la salut. Dos exemples que ens confirmen que si la tecnologia s'usa per fer coses bones, els avenços són espectaculars. Si fem un bon ús de la tecnologia, no sabem on hi ha el sostre. TIC, puc dir, que es diu Lenzo Longo Bucco, científic de dades, expert en intel·ligència artificial, professor de l'ESAIE. Què tal? Com estàs, Enzo?
Hola, molt bé. Aquí.
A veure, com deia, la tecnologia no és bona ni dolenta, sinó que el que compta és l'ús que se'n fa. Doncs ara volem parlar de dos avenços que jo només puc quantificar amb una paraula, espectaculars, no? Anem per ordre. El primer, Enzo, l'IA podrà evitar moltíssimes morts, a veure, per mort cardíaca sobtada. Com expliquem això? Per què, Enzo, què s'ha descobert?
Vale, han descobert un nou sistema que és capaç de trobar un patró que indica quan una persona és molt probable que vagi a morir per paràlisi cardíaca. Aleshores, és un mètode preventiu que, si s'aplica amb temps, et salva la vida.
A veure, però això, a veure, com ha estat això, eh? Quina ha estat la intervenció humana, quina la de l'IA en aquesta descoberta científica? Ve de Califòrnia, a veure, sí? Mm-hmm.
Sí, és un estudi que s'ha fet amb la Universitat de Califòrnia, però amb dades de pacients de Suècia. Aleshores, el que han fet és agafar doncs, registres dels electrocardiogrames d'aquesta gent i gent que ja havia morit, havia mort, perdó, uh-huh. i que han mirat si estava relacionat o no, i han creat una xarxa neuronal per trobar un patró correlacionat amb aquesta mort. Aleshores, aquest sistema tan complex que han fet, el que fa és detectar quines són les senyals en electrocardiograma que diuen quan aquesta persona està en risc. Clar, només ho han fet amb pacients de Suècia. Per poder validar-ho, ho han hagut de provar després amb pacients dels Estats Units i de Taiwan. I el que han vist és que, efectivament, el patró està present també en altres territoris. O sigui que és algo que podem generalitzar a tot el món, cosa que està molt guai.
És a dir, oients, que amb un electrocardiograma es podria detectar qui té risc de tenir una mort sobtada, correcte?
Sí, és així. I això és molt potent.
Gràcies a la IA, eh?
Gràcies a la IA, 100%. Perquè el que s'havia fet fins ara és mesurar com de fort bateja el cor. Si el cor està més feble i bateja més poquet a poquet...
Batega, perdó.
Sí. Batega més poquet a poquet, el problema que tenim és que, clar, doncs s'està aturant. Uh-huh. Però amb aquest nou mètode, en comptes de mirar el fort que batega el cor, el que miren és, dins de l'electrocardiograma, a veure si hi ha una senyal en concret o no. Si aquesta senyal es troba, uh-huh. aquesta persona està en risc. I el que han trobat és que hi ha gent que, per exemple, no tenia una pressió anòmala en el bateig, però sí que tenia aquesta senyal. I aquesta gent que està en risc, amb el mètode tradicional, no l'haguessin pogut trobar, no l'haguessin detectat.
A més, estem pensant, oients, que només als Estats Units, la mort cardíaca sobtada provoca 300.000 defuncions l'any. Això vol dir que a tot el món són molts, i milers de persones. Per tant, estem salvant vides, però també que en Zola hi ha, et detecta el risc i et poden implantar un desfibrilador de manera preventiva, no? És a dir...
Sí.
Podem prevenir que ens adapta el cor, no?
Clar, la gràcia és aquesta. La gràcia és, com és un mètode preventiu, si tu ets capaç de detectar aquesta coseta en l'electrocardiograma, tu pots salvar-li la vida a una persona. I a sobre, és que la tecnologia per fer uh-huh. això és una tecnologia que està a l'abast de tothom. Te la pots trobar a qualsevol hospital o a qualsevol centre que tingui la capseta aquesta d'ajut per gent que té una paràlisi cardíaca.
Per tant, la IA ens farà viure més, això n'hem parlat moltíssim al Revolució, ens farà viure, i hem dit, doncs potser 100 anys, 20, perquè la IA ha obert portes, no, Enzo, que fins ara no sabia que existien, no, com aquestes, no?
Sí, 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 és un gran descobriment perquè no s'havia contemplat estudiar-ho d'aquesta manera, uh-huh. i més enllà d'això, la forma en la que s'ha dut a terme l'experiment també posa en valor l'experiència dels professionals. És a dir, tu pots detectar això en el patró, però si no ets una persona que sàpiga del tema, et quedes igual. Aquí la gràcia és que l'IA ha fet de catalitzador. Gent que ja sabia de medicina, que ja sabia de cardiologia, ha trobat algo nou gràcies a la intel·ligència artificial i al que ja saben.
I a tan atenció, gens, a la següent notícia. Té a veure amb l'empresa Meta, que fa uns mesos que va presentar una idea que va agafant forma. Traduir les ones cerebrals, atenció, en paraules. Això és molt bèstia com funciona Brains to QWERTY, que això es diu així el sistema?
Sí. És un sistema que ha fet Meta, i l'ha fet en col·laboració amb alguna altra universitat, però és bastant impressionant. És un sistema que, en poques paraules, el que fa és et fiquen un gorro, detecten les teves ones cerebrals i poden esbrinar amb text què és el que estàs pensant. Clar, sembla una mica ciència-ficció, eh? Això no vol dir que vinguin ara amb una antena, te la fiquin davant de la cara i diguin ja sé què estàs pensant. No, cal una situació molt controlada per poder fer això. Però per les persones que, per exemple, no poden parlar o tenen dificultats per comunicar el que estan pensant, és un altre canal de comunicació que els suposa un abans i un després.
Clar. Per tant, no estem parlant d'obrir el cervell, sinó d'implantar el xip, seria correcte?
Sí, heu de pensar en un barret de piscina. Un barret de piscina que es fica al cap i que té uns sensors. Aleshores, no és invasiu perquè no s'ha de fer cap operació per ficar els xips dins del cervell, cosa que també facilita molt el provar-ho. I, a més, jo no sé com de còmode és el barret, però el resultat és molt impactant, no? Tu te'l fiques, penses i veus a la pantalla el que estàs pensant.
Clar. Déu-n'hi-do, escolta, perquè això es pot explicar en paraules senzilles com és possible fer que la majoria en sona ciència-ficció, no? Perquè, clar, t'he de dir a veure. Clar, per molta gent que ara ens escolta, com es fa, no? La conversió de senyals neuronals del nostre cervell, que és molt complicat, no? I tot això, com es fa? Però explica-m'ho com si ho expliquis a la meva filla.
Vale. Tu alguna vegada has vist a la teva filla, per exemple, fer una trastada i sense que t'ho diguis ho veus a la cara?
Moltes, moltes. Vale. Ja la intueixo i ja li dic, eh? Sí, ja dic aquesta intuïció, sí, per què?
Pues és la mateixa idea, però en comptes de mirar-li la cara que fa, el que mires és el soroll que fa el cervell, dit d'alguna manera.
I quin soroll fa el cervell?
Home, suposo que alguns canten millor que altres, però més enllà d'això, és un soroll que nosaltres no sentim, que amb uns sensors doncs es captura, com si fossin micròfons,
uau,
i això es processa. I és el que després es transforma en text. Aquesta és la part on entra la IA. Reba el soroll i et torna el text.
Déu-n'hi-do, no, això? Escolta, és que sembla màgia, no? Perquè, clar, les aplicacions són quasi infinites, no? I en el cas del tema del cervell, no? I tot això dels xips, és a dir, bé, jo crec que d'aquí uns anys, el que ve i el que parlarem el 2040, som el 2026, oients, ja sabeu que aquest programa parlem del futur, del que passarà cap al 2040, amb saber el nostre cervell, que a vegades l'hem d'entendre millor, no? Si entenguéssim millor el nostre cervell, aniríem millor tant a la feina com a la vida, jo sempre dic, no?
Segurament sí, perquè seríem molt més honests. Clar. Aleshores, sí. Jo crec que val la pena fer aquest esforç, més que res, sobretot pensant en la gent que té dificultats per comunicar-se i que ara per ara no tenien cap canal per poder dir el que els hi passava pel cap. O sigui, hi ha un cas, per exemple, tu imagina't el d'una noia que té un accident de tràfic, ella no pot parlar perquè té ara un problema muscular o de connexió amb els nervis del cervell, i ella doncs encara pot pensar, encara és una persona que vol fer coses, no? Pues, si tu li dones aquest canal per seguir comunicant-se, ostres, és que li canvies la vida.
Però, perdona, això és la Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg. Aquesta empresa que explicava en traduir les ones cerebrals, en paraules, aquesta tecnologia revolucionària, això ja aquest sistema ja funciona del
sí.
Tot bé?
A veure, siguem sincers, funciona molt bé, però encara té alguna errada. És a dir, per exemple, en comptes de dir el meu gos està al parc, potser et diu el meu gos està al bar.
Home, canvia una mica, del parc al bar.
Aleshores,
és el mateix,
encara queda millorar-lo, però la base està allà i es pot construir sobre d'ella.
Molt bé. Bernat, acabant, què diries? Això què permetrà? És a dir, què permetrà el que fa aquesta empresa de Meta, aquestes ones cerebrals, en paraules, què és el que creus que permetrà? Que valgui la pena, també.
Tu t'imagines fer una trucada telefònica quasi de forma telepàtica, sense haver de parlar?
Sí,
que tinguis els auriculars,
sí.
Imagina't els auriculars que tinguessin uns sensors per poder detectar aquestes zones, sí, soc molt ambiciós,
Home.
I que tu poguessis pensar en el que vols dir. No
això
està
és,
mal.
És massa màgia, no?
No ho sé, ja veurem què passa.
Per acabar, tu com a enginyer jove, què diries? Tot és possible, no?, amb tecnologia.
Clar que sí.
És màgia, no?, al final, jo sempre dic.
Sí, sí, són ganes de descobrir coses. Si hi ha necessitat, tard o d'hora surt. Sí.
Molt bé. Se m'ha fet curta, Enzo? Hem d'anar acabant. Escolta, com ens agrada parlar amb tu de notícies positives, en aquest cas sobre la intel·ligència artificial. També s'ha de dir bravo per la intel·ligència artificial, bravo per la investigació científica i gràcies per haver vingut a explicar-nos-la. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Alors on danse.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Al Revolució volem parlar d'emprenedors, de joves emprenedors que fan les coses molt bé i que són premiats. Saludem ara Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, i Ingrid Aznar, directora de premis d'aquesta fundació. Què tal? Com esteu?
Què tal? Perfecte. Moltes ganes de cerimònia aquí a Barcelona.
Sí, perquè, escolta, els hem volgut convidar perquè d'aquí una setmana, el 14 de juliol, hi ha una festa grossa al Liceu de Barcelona amb la presència dels reis, la princesa Leonor, la infanta Sofia i el president de la Generalitat. Què hi fareu? Premiareu sobretot a grans emprenedors joves?
Sí, el talent jove en general, i dintre del talent jove els emprenedors. És el dia del talent jove i ells són els protagonistes. Volem honrar aquest talent i que sis joves puguin rebre el seu premi Princesa de Girona.
Molt bé, clar que sí. En aquest cas, Ingrid, aquesta gala és la culminació també del Tour del Talent, del que hem anat explicant, no? I que hem anat coneguent aquests joves que després explicarem, no?, què fan, no?
Doncs sí, han sigut gairebé 6 mesos en el que cada mes hem anat descobrint els diferents premiats que composen, no?, aquesta edició 2016. Aquests 6 joves de l'àmbit, doncs això, no?, de l'àmbit de l'empresa, l'àmbit social, l'àmbit de l'art i l'àmbit... El científic, que
no
m'he col·lapsat, el científic,
A més a més, expliqueu-me el lema, no?, el concepte d'aquest acte, moviment compartit, què vol dir?
Bueno, moviment perquè talent és moviment, talent és acció. Nosaltres saps que som de la idea molt profunda que amb talent no es neix, amb talent... no? El talent es fa i es fa a través de l'acció. I després podem parlar una miqueta més d'aquesta idea que jo crec que és molt important per la gent que ens escolta i pels joves. Per tant, moviment és talent i compartit perquè darrere sempre d'una història talentosa, d'un premiat, sempre hi ha una història no individual sinó col·lectiva, d'algú que ha recolzat aquesta persona, de mentors, de joves, i sobretot que aquest talent pugui generar un impacte col·lectiu. I per això volem parlar de moviment compartit i compartir aquest talent amb tots els joves assistents al Liceu.
I és que a més sovint pensem que els joves estan desmotivats, i veient la gent jove, doncs, que ha format part d'aquest tour del talent que jo he anat coneguent, aquesta percepció està equivocada, no?, em diries, i com a societat, no?, jo crec que hem de refiar més, no?, amb el talent jove, no?, em diries?
Sens dubte. A vegades pensem en els problemes dels joves, però realment són joves, la societat són molt valents i hem de confiar molt més en ells. I això és una mica el que volem fer amb els nostres programes, no?, de la Fundació, donar-los a veu, posar-los al centre i que puguin desenvolupar els seus projectes, no? I nosaltres només el que fem és ajudar-los amb aquest impuls. Sobrenatural, dime lo que has hecho con...
I a més, no hem posat la música de la gran Luz Casal perquè sí, Salvador, quin paper tindrà aquesta gala, aquesta gran artista que a mi m'agrada des de jove, em sembla una gran artista per molts motius.
I tant, i tant. Sempre ens agrada connectar amb referents i que la gent jove pugui escoltar històries de gent referent. L'any passat vam portar i vam convidar l'Andrés Iniesta, però l'Andrés Iniesta té moltes singularitats. Una persona capaç de connectar el Barça amb l'Espanyol i Catalunya amb la selecció espanyola i connectar diferents generacions, no? I jo crec que és una mica el cas de la Luz Casal, no? Ella va sortir com a gran rockera als anys 80, no?, en una època molt masculina, de Miguel Ríos, de Rosendo, i a partir d'aquí ha fet una trajectòria d'impuls, de transformació, de superació de dificultats i de projecció internacional. És de les artistes més reconegudes, per exemple, a França. No tothom ho sap, que ella té el Premi Cultura i Artística com a persona de fora de França de l'Acadèmia, que només gent com Bob Dylan o Bowie han tingut. Per tant, jo crec que val molt la pena que la gent jove pugui escoltar aquestes històries, la seva trajectòria, les seves dificultats, i com tu dius, no, és una música que connecta també diferents generacions.
Sí. Es premiaran 6 joves, dels quals 3 són catalans. Què tenen en comú aquests 6 premiats? Perquè jo, alguns 2 d'ells van venir al programa, la Patrícia Aymà, Premi Princesa Girona, creant empresa. El Hacim Alzari, Premi Princesa de Girona Social, no? I recordo que els dos ens van parlar dels seus projectes, no? El Hacim, de caràcter molt social, la Patrícia, un potent projecte científic, no? I també s'ha premiat a la Gemma Blasco, directora de cinema. Què em destacaries, Ingrid, d'ells, no?
Doncs jo crec que el punt que tenen tots sis, no? Aquests tres, sí? més els altres tres, sí? És que volen posar el seu talent al servei dels altres. Jo crec que això, nosaltres sempre ho diem a la Fundació, no? que tenen un blanc dels ulls que els hi brilla diferent, no? Per què? Perquè creuen, no?, en una societat més justa, i no són paraules buides, són paraules que els hi pesen molt, no? Llavors jo crec que això és una de les, no?, de les singularitats que tenen cadascun d'ells, i a més, no només ells, que són els sis que premiem, sinó la gran comunitat de premiats, no? Jo crec que nosaltres ens sentim molt orgullosos de la família de Premiats Princesa de Girona, més de 80 referents que ara donaran la benvinguda en aquests nous sis premiats, no? I que comparteixen, no?, s'ajuden, i que van, no?, sumant-se els uns als altres. Talento compartido,
sí,
com dèiem.
Sí, hi ha algun premiat que també ha estat col·laborador? L'Elisenda Bou és col·laboradora i ha estat premiada,
i
no?
Tant,
destaca amb els altres joves també, Salvador, que també seran premiats en aquesta gala al Liceu el 14 de juliol.
Qui ens queda pendent?
Ens queda en Rafael Luque.
Sí. Dos astrofísics, no? Tenim astrofísic de...
Que és d'investigació, i després també tenim els dos premiats. Per nosaltres els nostres premis també reconeixen el talent llatinoamericà. I llavors tenim dos premis que s'han concedit a la Mercedes Vidart i a en José Eduardo Méndez, que són un científic i una emprenedora social, que el que fa és intentar ajudar a les petites empreses a que puguin tenir finançament per poder impulsar els seus projectes, no? Vull dir que...
Sovint, Salvador, es parla de retenir talent, no? Què hauríem de fer com a societat perquè els joves no hagin de marxar, no?, per desenvolupar a fora els seus projectes? Què em diries?
Bueno, és una gran pregunta que m'han fet últimament, i jo sempre aprofito per compartir una idea amb la qual hem estat treballant, aquesta idea dels vivers del talent, no? En castellà, los semilleros del talento, que és una idea que acunya un autor americà, que a mi em va semblar molt interessant, i que ell estudia pel món perquè en diferents punts del món es produeix una concentració de talent. Però fora de lo normal,
no? Perquè hi ha aquestes llavors en el terreny?
Interessa, interessa. Però una llavor vol dir que ell va a una acadèmia de tenis de Moscú sense cap luxe i descobreix que allà s'han acompanyat més jugadors i jugadores top 10 que a tots els Estats Units, no? O perquè una escola del Bronx treu les millors notes. O perquè una acadèmia de música de Califòrnia treu els millors artistes, no? Diu, què té de genètic i què té de procés? I ell arriba a una conclusió molt interessant.
Quina conclusió? Aquí tenim la Masia del Barça, dels jugadors del Barça, la Masia, per exemple.
És un gran exemple, la Masia del Barça. I ell diu, el talent no té res de genètic. Quan nosaltres veiem que, no, de sobte, els jugadors brasilers destaquen per tot el món, no és que genèticament tinguin el seu ADN, sinó que les circumstàncies a les seves famílies produeixen que aquest talent pugui sortir endavant, no? I és un concepte molt interessant que ell treballa a fons i diu, al final, el fet de que nosaltres puguem fer alguna cosa, que tu estiguis fent un programa de ràdio, sí? espectacular cada setmana.
Moltes gràcies.
No té res.
Salva, gràcies per aquesta floreta.
No té res de genètic. Això és l'important per la gent jove. Si no, és qüestió de treball, de persistència.
Repetició, de fer ràdio.
Ell parla d'un tema molt interessant que diu, mira, que tu i jo podem fer alguna cosa bé de forma repetitiva, al final són dos neurones nostres que s'han acostumat a generar aquesta senyal, aquest impuls al nostre cos. No? I això, la bona notícia per tothom és que això, que és la mielina, que és el nostre ample de banda que ens permet fer alguna cosa bé, que és la mielina, s'acumula a base de la repetició. I que això és algo que acumulem molt de joves, d'adolescents, i que sempre estem creant aquestes connexions. I per tant...
M'agrada molt, Salvador. No, que així vol dir que si repetim molt una cosa l'acabem fent molt bé.
Correcte. Ell ens dona tres ingredients. De fet, no és només aquest ingredient. Ens dona tres ingredients perquè alguna persona, qualsevol persona que ens estigui escoltant, pugui desenvolupar el seu talent. I t'he portat aquests tres ingredients
Quins
com a sorpresa. Inspiració, ignició, treball i acompanyament a través d'un mentor.
Però sobretot, jo em vull llegir aquest llibre, eh? Sí, Salva, sí. Me'l regales.
Tal qual estem parlant, te l'estic enviant per la versió audible d'aquest llibre.
I farem una cosa, als oients també els explicarem, no? Què diu aquest petit, el pequeño libro del talento. Escolta, que vagi superbé, Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, Ingrid Aznar, directora d'aquests premis. Gràcies per ajudar a descobrir aquest talent que tenim, que vagi molt bé aquesta gala el 14 de juliol a Liceu, que serà espectacular aquesta gran festa que feu, i sobretot premiar el talent jove, perquè és el nostre futur i és molt important, doncs, premiar aquest talent. Felicitats, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Benvinguts, revolucionats. Jordi Pi, Ricard Castellet, ja esteu a punt de vacances amb aquesta calor fantàstica, sí?
Bueno, el Ricard està tot l'any de vacances.
No, els dos estem sempre tot l'any de vacances. Bueno. Visca el Pinetti i visca el Castellet, de vacances.
Escolta, una cosa, què sou, de ciències o de lletres?
Jo de lletres.
De lletres pura, sociòleg, amb ànima d'antropòleg.
I som tots de lletres?
Per això avui estic tan content.
Avui fem una secció...
Estic eufòric, eufòric.
Xantal, va.
A veure, en aquest programa s'ha parlat molt, oients, com sabeu, d'intel·ligència artificial, i sempre semblava que el futur era dels enginyers i programadors, però això està canviant i no és casualitat, oi, Pinetti?
Bueno, potser sí, potser és una moda només. Necessitem humanistes o és només una operació per rentar-se la imatge de la IA després de les seves aberracions ètiques? Jo vull pensar que realment el conflicte ètic planteja la necessitat d'incorporar els humanistes, sobretot com a control, perquè la tecnologia, en principi, encara no té valors.
De moment encara té valors. Ha sigut notícia a molts mitjans de comunicació molt importants que, per fi, els grans laboratoris tecnològics, els que desenvolupen de debò la IA, els algoritmes, estan contractant cada vegada més perfils com filòsofs, sociòlegs, sí, antropòlegs, experts en humanitats. Perfecte, quin gran pas endavant.
Twitter no, eh?
Twitter no. Twitter, que es va fer fora.
Molt bé.
Perquè, a més a més, el que hem de pensar és que els grans reptes ja no són només tecnològics, són també ètics, socials i culturals. El gran repte de la IA és humanitzar la tecnologia.
Per tant, expliquem als oients, comencem pel principi, Ricard, Jordi, què està canviant perquè la tecnologia miri cap a les humanitats, vulgui aquests sociòlegs, aquests filòsofs, aquests experts en humanitats?
Doncs el canvi, Xantal, ve com encararem també la revolució a la propera temporada, no?
Uh-huh.
I és el com la tecnologia, com la IA en aquest cas, impacten el dia a dia de les persones en tots els seus àmbits. O sigui, al final, això influeix en el com pensem, en el com votem, com ens relacionem, com treballem, on treballem, en com creixem, en definitiva. Per tant, la IA, en aquests moments, a part d'una tecnologia i un algoritme, és un fet social molt rellevant.
Molt.
Tot això no s'entén des d'un codi, simplement.
Exacte. És que el motiu, t'ho parlo una cosa, eh? El motiu no és només filosòfic. Tampoc hem de pensar aquí que les grans tecnològiques s'han tornat boges, no. És també pràctic. El gran repte actual de la IA ja no és només tècnic. L'objectiu fins ara s'ha centrat en poder construir, no? En fer. Ara ja ho hem fet. Ara el que ens hem de centrar és com hauríem de construir, cap a on hem d'anar.
Tant tecnologia, humanitat, i ja no és tan important una paraula, que és l'algoritme, perquè l'algoritme també a vegades crea addicció, no, Jordi?
Sí, el que passa és que tu pots desenvolupar un algoritme perfecte, però al final, si no entens el comportament humà, pots acabar fent que aquest algoritme faci el que no ha de fer. O sigui, amplificar coses com la desinformació, com els biaixos, com els conflictes socials. Al final, és un reflex de la societat. I tot i que alguns això ens sembla que ja va bé, està passant. De fet, no tenim molt clar què hi ha darrere humanísticament d'aquestes illes.
La famosa caixa negra. I aquí és precisament on entren les humanitats. No? Un sociòleg pot analitzar com el contingut impacta en una comunitat. Un filòsof pot qüestionar decisions ètiques. Què ha de prioritzar una IA i per què no i per què sí? En definitiva, una cosa és la millora tecnològica perfecta i l'altra és decisions sobre valors, biaixos, autonomia, responsabilitat, impacte social, cultura, societat.
Per tant, en definitiva, oients, el que sempre defensem al Revolució 4.0 i la IA suma, però sobretot si la gestiones, el que no podem fer, Jordi, és com si no existís, no?
Exactament. Al final té coses, ja ho hem parlat amb molts programes, amb moltes accions, positives i negatives. El que està molt clar és que els algoritmes al final aprenen de dades i aquestes dades han de ser un reflexe de la societat amb totes les seves desigualtats, amb totes les seves problemàtiques, etc. Tot això, sense una mirada crítica i sense una ètica, la tecnologia l'únic que pot fer és perpetuar discriminacions, diferències, racialització, mil històries que no
i
volem.
I amb tots els respectes, aquí un programador sol, és que està clar que no pot arribar. L'enginyer continua sent imprescindible, sí, i defensem els enginyers, però ja no és suficient. La innovació necessita d'equips multidisciplinars. Ja no es tracta d'optimitzar un sistema, sinó que el problema és estructural, social.
Per tant,
social.
Els dos, les humanitats, com la filosofia, la sociologia, l'antropologia, la psicologia, no? Deixen de ser observadores, no?, de la tecnologia i passen a formar part del disseny. És a dir, ara a vegades quan dèiem i la meva filla que ha d'estudiar humanitats, doncs ara evidentment tota la gent que va estudiar humanitats s'està buscant perquè és la que ha de treballar juntament amb la tecnologia.
Molt bé.
És que és molt important perquè la tecnologia no té context. O sigui, la tecnologia recull, acumula dades, però al final qui és capaç de portar el context social, el context històric, són les humanístiques. I, per tant, són les que influeixen en la tecnologia que simplement el que fa és acumular dades i prou.
I prou, exacte. Per tant, no es tracta que estigui més simpàtica o més emocional o que sigui més usable, per dir-ho manera. No. El que volem és assegurar que reflecteixi els valors que volem preservar com a societat. Això és el que ara està en lluita i és on les humanitats tenen un pes molt important.
Per tant, a tots els emprenedors i directius que ens escolten i a tots els treballadors, ara podem dir que el gran meló de la IA és una paraula que posem en majúscules, que es diu ètica.
Bé, ja n'hem parlat 3 o 4 vegades en aquesta secció d'això.
Sí?
Cada decisió tecnològica és també una decisió moral. Per exemple, fins a quin punt la IA pot prendre decisions sobre persones. Qui ho controla, això? Quan més important és la tecnologia, més necessitem les humanitats per dissenyar-la sense perdre els valors que sempre hem volgut preservar.
És que ara la tecnologia pren decisions. Fins ara no, eren processos, però que ara prenen decisions. I hem d'ensenyar la tecnologia a prendre les decisions. I aquí, repeteixo, és on entren les humanitats. I hi ha un altre factor també important, és que finalment també les empreses tecnològiques, després dels desastres dels últims mesos, han entès que si no entenen l'ètica des del principi, poden acabar amb crisis de reputacions i fins i tot legals. I amb això, evidentment, no volen entrar.
Això, igual que va passar Rigar i Jordi amb internet, no passa per entendre les persones, o sigui, entendre l'usuari, Jordi.
Mira, posem un exemple. 2 persones poden utilitzar la mateixa aplicació de manera completament diferent. Per exemple, imagineu una aplicació per buscar parella. Sí?
Sí.
Hi ha el que busca parella o hi ha el que busca assetjar. Per tant, l'aplicació és la mateixa, però el que no és el mateix és l'ús de l'aplicació. I depèn de com treballem i els valors que li donem a l'algoritme, l'algoritme estarà potenciant i ensenyant més una cosa o una altra.
És un exemple meravellós, O sigui, un algoritme perfecte és perfecte, però resulta que està afavorint la visibilitat d'un assetjador que no detecta, diguéssim, el que fa en el seu context. Aquí és on els perfils humanistes, si controlen l'algoritme, li donaran el context necessari per humanitzar aquestes decisions.
Molt bé, és com tenir un cotxe molt potent, oients, no?, però sense direcció. Pots avançar molt ràpid, però no saps cap on vas. I segur que acabes amb un accident, Jordi.
Com quan bevíem,
fa molts anys.
Érem humanistes, però bevíem. Les humanitats han de deixar de ser perifèriques, val? Per convertir-se en centrals, en cor, dins del desenvolupament tecnològic. De fet, això no passa ara només amb la IA. Això ha passat també amb internet i hem tingut molts accidents.
Ja. A més, tu ho has dit, tot això passa, excepte X, que el que X busca precisament és la polèmica, polaritzar el vídeo viral violent, etcètera, etcètera.
Sí, però veurem com afecta això el model, com està afectant el model de negoci de X. Jo crec que aquí està la clau, O sigui, quan comences a tenir demandes i els inversors es comencen a retirar per la teva falta d'ètica, anem a veure què passa.
Money is money.
Per acabar, avui una secció molt filosòfica, us he vist molt filòsofs avui. Sobretot això portarà també noves professions, segur? Jordi.
Sí, sí, sense dubte. Un clar exemple, no?, de professions que fins ara semblava que no servien més que per donar classes. Sí, sí. Anava a dir una altra cosa, però...
No, diguem-ho.
Freno. Doncs ara, mira, en l'àmbit tecnològic comencen a ser molt rellevants.
Canvi de paradigma. Menys programadors, clar, més sociòlegs, més antropòlegs, més filosòfics.
Meravellós. Més humanitats, sobretot, i com deia Gaudí, que això ho hem repetit moltes vegades, és que al final és primer l'amor i després la tècnica, per tant, la humanitat i després la tecnologia. Gràcies, Ricard Castellet. Gràcies, Jordi Pi.
Bon estiu.
Som-hi!
Avui ens acabem aquest programa avui amb una frase, o més ben dit, un fragment traduït d'una cançó que segur que tots coneixeu, del Joan Manuel Serrat. I diu així: avui pot ser un gran dia, planteja-t'ho així, aprofitar-lo o que passi de llarg depèn en part de tu. Una gran veritat. Clar que sí, sempre surt el sol, sempre hi ha dies bons, d'altres no tant, oients, però sempre, sempre penseu que pot ser un gran dia. Com sempre, molt important, gràcies a l'equip del Revolució 4.0, desena temporada, Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients!